Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
La història explica el que ha passat, la poesia el que hauria de passar. Un tal Aristòtil. Hola a tothom, comença el Fila Zero. Què tal, com esteu? Soc en Carlos Ribas, això és el programa cultural de Ràdio Palamós, avui molt farcit de coses. Començarem parlant de literatura i amb l'escriptor tarragoní palamosí calongí. Ja sabeu que en el fons és palamosí d'adopció, calongí de naixement i tarragoní des de fa molts anys, Alfons Cama, un clàssic d'aquest programa que estrena novel·la, El llarg silenci dels botxins. Després, cinema amb en Martí Sansebrià. I per últim, parlarem amb en Jordi González, és el codirector de la companyia La Roda Produccions, una companyia d'espectacles familiars, i que demà dissabte porta a la Gorga de Palamós l'obra Hansel i Gretel, un musical adaptat d'aquest clàssic de la literatura infantil. Aquest és el Fila Zero de l'últim programa de gener d'aquest 2021. Comencem.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda. A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
Avui al Fila Zero tornem a comptar amb un dels convidats que al llarg d'aquest programa més vegades hem entrevistat, i és que està d'enhorabona que ha tornat a publicar una novel·la, en aquest cas és El llarg silenci dels botxins. Estem parlant d'Alfons Cama, calongí de naixement, palamosí d'adopció i resident a Tarragona des de fa una bona colla d'anys, i que acaba d'escriure la seva nova novel·la al llarg de Silenci dels botxins, on recupera alguns dels personatges de l'olor de la seva pell, i en aquest cas girant a l'entorn de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, dos conflictes bèl·lics que han deixat petjada i que encara avui ressonen en el nostre dia. Alfons Cama, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Carles, bon dia.
Primer de tot, doncs, escolta, felicitats per la novel·la, és la sisena ja?
És la sisena.
És la sisena. Sí, jo recordo la primera vegada que vam parlar, i déu-n'hi-do, doncs, en aquest relatiu poc temps, no? Perquè la primera és El camí dels cirerers, pot ser?
Exactament.
El 2013, sí. O sigui, imagina't, doncs,
2013, sí.
Doncs en sí, aquest sí. Període de temps, sis novel·les, i en aquest cas, diries que és com una continuació de la darrera, en aquest sentit? Agafes el testimoni de l'olor de la seva pell?
Sí, els personatges són els mateixos. El que passa que la novel·la que he escrit ara és una novel·la que per si sol es pot llegir, és a dir, no fa falta haver llegit la primera novel·la per poder llegir aquesta, no? Però sí, d'alguna manera els personatges es repeteixen, algun dels personatges es repeteixen.
En aquest cas, els entramats giren a l'entorn de la Guerra Civil i també de la Segona Guerra Mundial. Per què?
Mira, quan jo era petit, que vivia a Calonge, que és un barri de Puigdevell, a l'estiu em visitaven uns parents que vivien a França. Jo en aquell moment no tenia idea del per què aquells germans del meu avi vivien a França, ni per què hi havien anat. A casa hi havia un silenci respecte a aquella història. I per això, d'alguna manera, va ser la primera espurna que em va fer pensar que podia fer una història pensant en aquella retirada desconeguda que va haver-hi després de la Guerra Civil, no? I aquest va ser una mica el motiu. Això no vol dir que jo estigui explicant cap història de la meva família, sinó que he fet una novel·la totalment de ficció, amb personatges totalment de ficció.
Personatges que els situes també en tres escenaris principals, no? Com seria París, Barcelona i l'Empordà.
Exacte, sí, sí. L'Empordà perquè d'alguna manera és la meva terra, és el que jo he viscut, fins molt de temps, fins que tenia 20 i pico d'anys entre Calonge i Palamós. Per tant, el que mames de petit, ho portes tota la vida, i per això és més fàcil escriure respecte a l'Empordà. Barcelona, perquè bé, Barcelona és coneguda per mi, els estudis, etc. I aquesta nova París, perquè d'alguna manera incorporo a la història uns fets que van passar en un camp de concentració a França, bastant desconegut, i per això porto la novel·la en aquest àmbit, també.
L'objectiu, al fons, en aquest cas de la novel·la, és desenterrar silencis, tant dels perdedors com dels guanyadors?
Bé, jo penso que en aquests moments és important que els silencis, aflorin els silencis. De fet, ja estan fent coses perquè es desentenen els morts de les cunetes. No hi arribarem a temps perquè ha passat molt de temps i no tot es podrà saber, però sí que és molt important que no quedi amagat tot allò que va passar en aquell moment perquè no torni a passar. I sí, aquest és una mica el motiu de la novel·la. De fet, també el motiu també és una mica la reconciliació, no? Aquí la novel·la no vol parlar ni de bons ni de dolents, sinó del que parla és precisament de reconciliació.
Sí, és el que durant molt de temps hem anat sentint com a memòria històrica, i que en aquest país en el que vivim som experts del que no s'hauria de fer i del que no s'acaba mai tampoc de complir, no? amb aquesta recuperació de la memòria històrica i aprendre d'errors que malauradament no ens estan servint per millorar i no tornar-los a cometre, no?
No, tenim exemples molt bèsties, com per exemple el que està passant, per exemple, o el que ha passat als Estats Units, o aquesta ultradreta que es torna a recuperar aquí a la mateixa Europa, no? Això no ho podem permetre, i això d'alguna manera la joventut, que no va viure aquells moments, ni ells, ni els pares, ni els avis, ho perdran, els hi hem d'ensenyar que això no ha de tornar a passar.
En aquestes darreres novel·les que has escrit, una de les característiques, doncs, que més explores és precisament la condició humana, no? Dels protagonistes, i també, doncs, de com conviuen amb situacions al límit, com poden ser en aquest cas, doncs, unes guerres, no?
Sí, jo penso que una novel·la és important, el tema de les relacions personals, de les relacions humanes, no? En aquesta novel·la s'hi veu el patiment, s'hi veuen els temors, hi ha una recerca, hi ha una recerca i una descoberta, i al final la reconciliació, no? Però sempre amanit amb aquestes relacions personals d'amors, de desamors, que fan que una novel·la sigui interessant, no?
Al llarg silenci dels botxins, l'Alfons Cam explica la història de la Sílvia Tubau, la protagonista que, a través d'una troballa inesperada amb el seu company l'Albert Novak, s'endinsen en una recerca que els portarà a descobrir secrets que van marcar un abans i un després en la vida de diverses famílies, incloses les seves, durant la Guerra Espanyola i el Tercer Reich. Al fons, aquí veig que hi ha autors que t'han fet ressenyes importants, eh? Llegeixo la de l'Antoni Batista. Sí. Només una gran traça narrativa pot creuar espais i temps sobre el pla en tres dimensions d'històries amagades de la Guerra Civil Espanyola i els camps nazis. Un llibre que et crida a seguir llegint-lo paràgraf a paràgraf, una novel·la que es veu com si fos un documental.
Sí, sí, estic molt agraït a l'Antoni Batista i a la Colla Valls, que em van fer la ressenya en el mateix llibre, i algú altre, doncs, que ha fet crítiques molt interessants respecte a el que he escrit, no? Jo, quan escric, intento cada vegada superar-me, i aquest és el motiu, doncs, pel qual escric, no? I perquè la gent llegeix i la gent et diu doncs, que s'ha passat bé llegint el llibre, i aquesta és una mica la història del per què escric.
Tornem doncs, una mica a l'inici, de quan parlàvem de quan vas començar, amb el Camí dels Cirerers del 2013, ens explicaves que, de fet, és una cosa que tenies a dintre, però, clar, en aquell moment vas provar. Però ara ja, després de 6 novel·les i doncs, amb ressenyes com les que t'han fet, i doncs havent donat ja estàs una mica doncs, en aquest món literari, tu mateix notes la teva progressió? Ja et consideres ja doncs, un escriptor amb majúscules?
Noto la progressió, intento que aquesta progressió la noti el lector, i jo crec que sí que d'alguna manera ho he anat aconseguint, no? Des d'aquell primer llibre que era per veure, que provava per si era capaç d'escriure, que era una mica records d'infantesa d'allà del poble de Calonge, el que ha sortit ara, doncs jo crec que hi ha una diferència importantíssima, no? Sobretot la manera d'escriure. Perquè el que són les trames, cada novel·la té la seva, però jo sempre dic que en una novel·la no només hi ha la part de l'argument del que s'explica, que ha de ser interessant pel lector i que l'ha de fer seguir llegint, sinó que també hi ha d'haver-hi la part de la manera d'escriure, de l'escriure bé, que jo dic, no? I aquest és sempre és el que intento buscar a cada novel·la. Segur, hi ha hagut una evolució i jo en soc conscient.
Una evolució d'Alfons Cama, que, com dèiem, passa per la seva primera novel·la el 2013, El camí dels cirerers, que estava basada en records d'infantesa. Un pessic a l'ànima, també el 2013, en què doncs, se superposava en transformació de classes socials de l'última meitat del segle passat, el món del suro i l'activisme polític del final del franquisme. Ja el 2015, amb Dits de molsa, amb la immigració, la crisi, l'especulació immobiliària i amors com a elements destacats. L'olor de la seva pell, que agafem doncs, protagonistes en aquesta darrera novel·la, l'olor de la seva pell va ser publicada el 2017, finalista del Premi Creixells, on els vestigis de la Guerra Civil deixaven empremta als membres d'una família empordanesa i que doncs, té com una certa continuació en aquesta darrera novel·la, El llarg silenci dels botxins. I el primer Piteu, el 2019, he borrat el 2020 ja pràcticament de la meva memòria, el 2019, on feies una incursió a la novel·la històrica, t'anaves cap al segle XIV, en el món dels teixidors. Com has fet per passar del segle XX i on l'olor de la seva pell, que estaves doncs, en aquesta època de postguerra, a anar uns segles endarrere i ara tornar de nou al segle XX?
Bé, jo penso que un escriptor ha de poder escriure en diferents registres, no? I la prova, el repte que em va suposar fer el primer Piteu, que és una novel·la que passa al segle XIV, era una mica per provar això. Tenia aquesta història per uns motius determinats, i em va semblar interessant poder endinsar-me en el món del segle XIV i tornar a l'època contemporània no ha sigut un problema. Jo penso això, no? Un autor ha de poder escriure en diferents registres i, evidentment, escriure una història del segle XIV no té la mateixa mateix registre, la mateixa manera d'escriure que una cosa situada a l'actualitat, no? I aquest és el motiu de per què vaig fer aquella novel·la i per què hem continuat fent històries de la nostra època.
Amb aquesta darrera novel·la, El llarg silenci dels botxins, al fons, canvies d'editorial, ara formes part de Trípode, és una editorial independent,
Sí. Mira, jo vaig tenir la mala sort que quan estava en promoció del primer Piteu, l'editorial Gregal va fer suspensió de pagaments i els autors d'aquella editorial ens van veure doncs, abocats a buscar altres formes de publicar. L'editorial Trípode és una editorial independent que ha trobat a confiar en mi i que crec que és una editorial que està fent les coses molt bé, però amb autors catalans està fent també traduccions i recuperacions de poemes i de llibres que no s'han publicat fins ara, i jo estic molt content. Jo crec que serà una editorial que se'n sentirà parlar dintre de molt poc.
Malauradament, la pandèmia doncs ha trastocat la societat en tots els seus nivells i, evidentment, la cultura n'ha sortit afectada. Ara mateix, al fons, és complicat, no?, doncs, que es faci presentació d'aquesta darrera novel·la aquí a l'Empordà.
No, és molt complicat. No hem pogut fer cap presentació ni aquí a Palamós ni a Calonge, que evidentment ho farem quan puguem, ni a Barcelona ni enlloc. No hem pogut fer. Ara, en aquests moments, les novel·les són a les llibreries, concretament a Palamós es pot trobar a Can Romero o a Sant Antoni a la llibreria del Mau, i el que s'està potenciant en aquests moments és que la gent vagi a buscar llibres a les llibreries. Les llibreries en aquest moment són l'eina més important que tenim els escriptors perquè se'ns llegeixi, no? Els escriptors com jo, que som, doncs, diguéssim, que no som mediàtics, que no som coneguts, teníem les presentacions com a medi de poder fer conèixer el llibre, de vendre els llibres d'alguna manera, i ara la promoció s'ha de fer a partir de les llibreries. Per tant, jo el que li interessi, doncs, poder llegir el llibre, és que l'haurà d'anar a trobar en una llibreria.
És una reivindicació que des d'aquí també secundem, perquè Palamós ara mateix només té una llibreria, en Romero. Vam haver de lamentar fa poc el tancament de l'emblemàtica La Gavina. Està en una situació complicada ara mateix, també, doncs, en aquest sentit, amb les grans plataformes, però és el que comentaves tu, amb escriptors, doncs, primer, perquè evidentment no és el mateix, i és la llibreria també té un encant màgic, a moltes ciutats del món, ara em ven al cap les de París, per exemple, així, hi ha llibreries que fins i tot són com museus, no? Que la gent hi va no només a comprar llibres, sinó a passar l'estona en un espai, doncs, que té història.
O la Laia de Barcelona, que s'hi fan trobades i ja mateix tenen un bar. Bé, jo crec que les llibreries també s'estan canviant, estan buscant noves promocions i s'estan obrint llibreries a Barcelona, estan obrint llibreries, s'estan tancant algunes, però s'estan obrint algunes a Barcelona amb un caràcter diferent, i aquests temps de pandèmia les llibreries penso que no els han anat malament.
Esperem que aviat puguem, doncs, viure la presentació d'aquesta nova novel·la que avui hem parlat, El fil a zero, El llarg silenci dels botxins, d'Alfons Cama, la seva sisena novel·la, en la que recupera alguns dels personatges de l'olor de la seva pell i en la que, doncs, gira diversos entramats al voltant de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial. Alfons, celebrem, doncs, poder parlar amb tu un altre cop de llibres i de la teva sisena novel·la ja, i esperem, doncs, que ens puguem veure aviat, ja, doncs, superada aquesta situació actual. Moltes felicitats i moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carles, a vosaltres. Moltes gràcies.
Fil a zero, la proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
Al Fil a Zero parlem de cinema i ho fem amb en Martí Sansebrià. Martí, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, aquesta setmana vam celebrar els 39 anys de Ràdio Palamós. Jo no sé si tu ja hi eres, el 1982, sí?
Sí.
Sí?
Sí, vam fer el primer programa de cinema juntament amb el meu germà, que era... No me'n recordo tot el títol, sincerament, perquè fa molts anys, però allà, que era Ràdio Estudiantil de Palamós, que es feia... amb una precarietat tècnica que ara queda desaclaparat. Sembla que era el senyor del Real que ens va donar, que treballava a Pals, ens va muntar un xiringuito i allà vàrem començar les programacions de Ràdio Palamós. Sí, sí, hosti, 39 anys.
39 anys, o sigui, em dius que amb el teu germà vau fer el primer programa de cinema que s'ha fet en aquesta casa.
Sí, senyor, sí, sí.
Doncs mira, 39 anys després, ara encara estàs fent seccions de cinema. Està bé? Això és una bona senyal.
Sí, 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 sí.
A veure, la setmana passada vam parlar d'algunes pel·lícules que em sembla que has anat a veure. Una d'elles és la sueca, eh? Em sembla que és sueca? No, Noruega.
És Noruega, perdó. Tens part, 50% de raó.
Nòrdica, és nòrdica.
És una coproducció de Noruega i Suècia.
Hope, què tal?
Bueno, a veure, a mi em va agradar molt. El que passa és que aquelles pel·lícules difícil de recomanar, sobretot les gent que siguin hipocondriacs i que tinguin, no tinguin una estabilitat emocional en aquests mateixos moments que viu, perquè és una pel·lícula dura, però que crec que és necessària.
La resonancia revela un tumor de gran tamaño.
Por Ania. Para que vuelva en buena forma. Salud.
Salud, mamá.
Salud, mamá.
Salud, mamá.
Salud, mamá.
Por mamá.
Por mamá.
No se puede curar.
¿Cuánto tiempo me queda?
3 meses.
Al principi de la pel·lícula surt un ròtol que diu "Aquesta és la meva història tal com jo la recordo." I ho diu la Maria Sondal, que és la directora d'aquesta producció. És una pel·lícula sobre el càncer, amb tot luxe de detalls, que ho vaig trobar molt aclaparador, i clínics i personals. Però manté un to molt equilibrat durant tota la pel·lícula. No és d'aquelles que es passa, d'aquelles pel·lícules que busca la truculència per la truculència.
Durante mis 3 décadas de trabajo he conocido a pacientes que han sobrevivido a una metástasis cerebral.
¿Pero cuántos?
Podrían contarse con una mano.
Describes nuestra vida como un auténtico coñazo.
No hemos vivido la misma vida.
La vida no es perfecta.
És impecable amb el relat de les relacions entre els dos protagonistes de la història. És una pel·lícula d'aquelles que manté la templança explicativa durant tota la producció. La naturalitat és el denominador comú del plantejament de la pel·lícula. O sigui, la protagonista ho fot tan bé que sembla que sigui una persona que hagin agafat pel carrer, l'hagin portat a explicar les seves vivències i l'hagin filmada. Li donen un càncer terminal incurable i li donen només 3 mesos de vida. I la pel·lícula s'emplaça a les dates de Nadal. Això vol dir que barreja molt ben barrejat el que és les seves anades a les diferents clíniques i parlar amb els diferents metges i intentar viure en plenitud unes dates molt determinades a nivell familiar. I llavors també entra amb una catarsis que per mi és l'element més important de la pel·lícula envers una reflexió de la relació que té en aquell mateix moment, que és el seu company, que al final de la pel·lícula, i no faig un spoiler, es converteix en el seu home.
No tienes por qué amarme, pero necesito saber que me ayudarás.
No siempre es fácil ayudarte.
Tots aquests elements fan que la pel·lícula sigui molt, molt enriquidora per degaudir-la cinematogràficament. Quins són els meus peros envers la pel·lícula? Jo, quan vaig començar a anar al cinema, molt més aviat dels 30 i pico d'anys que fa que anem d'aquí la programació, a mi les pel·lícules estaven estandarditzades en 90 minuts. O sigui, eren pel·lícules que duraven una hora i mitja, més o menys. Ara, actualment, tot això s'ha desbocat. I aquesta pel·lícula dura 2 hores i 10. Això vol dir que, per mi, per explicar el que explica, és excessiu.
Aquesta pel·lícula, doncs, en vam parlar la setmana passada, tu ara l'has vist i has fet, doncs, aquesta valoració, i ara, doncs, tenim pel·lícules noves per aquest cap de setmana, a la Rico.
Sí, i totes són, curiosament, des de que s'ha obert el cine aquí a Palamós, pràcticament són europees, i són, diguem, antagòniques a el que podem denominar cinema comercial. Faig un incís en aquesta situació. Per què? Perquè és molt, molt important que es mantingui obert un cine aquí, com, per exemple, aquesta setmana s'han tancat cinemes de Barcelona, s'han tancat a Roses, s'han tancat a Figueres, i aquí, numantinament, aguanta el cinema. I a sobre, amb una programació, una cartellera, com ja veureu amb el que aquesta setmana s'estrena, s'estrena 23 passos.
No pueden echarme.
Le hemos enviado ya 2 avisos y sigue sin pagar.
Hago lo que puedo. Quiero presentarte a alguien.
Te sientes solo, pero no está bien, papá. Debe terminar.
Me has estado mintiendo desde el principio.
Una pel·lícula d'un director anglès que té 76 tacos i que feia 20 anys que no feia cinema. O sigui que té el seu mèrit. És la història d'amor entre dues persones de la tercera edat, ja es pot dir clarament. Jo crec que és bastant original. És d'una gran templança. És d'aquelles pel·lícules que te sentes al cine, t'explica una història, plàcidament, ben interpretada, etc etc.
Conocí a alguien con quien podría haber tenido algo.
Uno, dos, tres.
Pero metió la pata.
No puedo perdonarme.
Bien. Qué romántico.
També l'originalitat d'aquesta pel·lícula és que els parcs i els gossos tenen molta importància a la pel·lícula.
No pasa nada por llevarlo atado. Henry.
¿Ya somos amigos?
¿Siempre estás aquí?
Sí, sobre esta hora. Aquí o en el parque. Vamos, te lo enseño. ¿Podemos pasear con vosotros?
Es un país libre.
¿Te'n recordes que fa temps enrere Salvaje dèiem que el telèfon era molt important en el desenvolupament de la història? Aquí jo faig incís amb aquests dos elements, que no són gaire habituals que es plantegin al cine, sobretot els gossos, a menys que es faci una pel·lícula de dibuixos animats. Tenim una pel·lícula que podem relaxar-nos, que ens explica una bona història d'amor, i a sobre va de passejos, parcs i gossos, és un relaxament.
Hemos dado 12 paseos.
¿Llevas la cuenta? Antes le tenía pánico a Tilly, y a ti también, la verdad.
¿Y ahora?
Solo te temo a ti.
23 passos. Propostes relaxades cinematogràfiques per anar al cinema a Rincó de Palamós. Què més tenim?
Després tenim Martin Ende, que aquesta no l'he vista, tinc simple informació. És d'un director italià, en Pietro Marcello, i és una adaptació de literària d'una novel·la d'en Jack London.
Estos meses he reflexionado mucho sobre mí. He sentido dentro de mí como un espíritu creativo que me empujaba a convertirme en los oídos por los cuales el mundo escucha, en los ojos por los cuales el mundo ve. En fin, quiero ser escritor.
Estoy impresionada.
L'argument ve d'aquesta lluita de classes. És un noi que ve d'un estatus social relativament baix, que s'enrola amb un barco, salva un aristòcrata, una noia relativament jove, i la família d'aquesta noia l'ajuda a promocionar.
¿Cuántos han acabado muertos de hambre o en la cárcel solo por ser pobres, esclavos, ignorantes y estúpidos? Lucha por ellos, Martin.
Lo que escribes no se venderá. Y nunca nos casaremos ni seremos una familia.
¿Debo avergonzarme de escribir sobre esto? ¿Eh? El escritor Martin Eden no existe.
Martin Eden. I crec que, Martí, que per últim volies parlar també d'un documental?
A través d'aquesta diversificació que fa dels temes cinematogràfics ens presenta un documental que jo tinc moltes ganes d'anar a veure, que és Maragall i la Lluna.
Pasqual Maragall és una de les persones que jo he vist més clarament que tenen un gran conflicte entre el cor i el cap.
L'alcalde en aquells moments es proposava fer una Barcelona olímpica i metropolitana.
Barcelona, Espanya.
És un documental que ara aquesta setmana passada crec que va fer 80 anys en Pasqual Maragall, i que reivindica la seva figura, i la reivindica d'un tema també molt original, que és que en Maragall, quan era alcalde de Barcelona, de tant en tant anava als barris perifèrics i demanava a unes persones que el deixessin dormir i viure la seva vida allà. Doncs bé, va anar a un barri, no recordo exactament quin, de Barcelona, i la noia, que era molt petita quan en Maragall va fer aquesta situació, ara li ha fet aquest documental.
Quan jo tenia 8 anys, un senyor molt important va venir a viure a casa meva.
Una persona, un tio raro, vestit d'una manera una mica estrafalària.
La primera nit, aquest senyor va ocupar el meu llit i ja vaig haver de dormir a la sala d'estar.
Tenia la imatge més de hippie que no de quadre polític, i més que de governant, diguem, no? Jo mateix no me l'imaginava massa, diguem, no?
No hi cabia al meu llit. És molt alt i li sortien els peus per sota els llençols. Al matí, seiem junts a la taula. Un dia, mentre intentava obrir la bossa de cereals, li va esclatar. Els cereals van sortir disparats i es va morir de riure. I jo també. No entenia com una persona tan important dormia al meu llit i esmorzava amb mi abans de sortir disparat per pujar al cotxe oficial i anar a fer d'alcalde.
Jo reivindico, i sobretot aquests mateixos moments, i perdona que em fiqui una mica en l'àmbit polític, reivindico la figura d'en Pasqual Maragall, perquè crec que va ser un alcalde denostat per algun partit antagònic al seu temps i algun personatge que s'ha demostrat que aquest personatge que l'havia denostat, es pot dir noms i cognoms, que és en Pujol.
No toquen. Saps aquell que abans hi havia un que deia ara toca, ara no toca, te'n recordes?
Sí.
Doncs ara no toca.
El va denostar molt particularment. Doncs en Pasqual Maragall, ha anat creixent la seva credibilitat política i el que va fer per Barcelona. Pensem que és alcalde de les Olimpiades i de la reconversió de molts barris de Barcelona, mentre que en Pujol i la seva trup estan allà on estan. Jo és una cosa que tinc moltes ganes de veure perquè està feta amb molt sentiment i sobretot d'aquesta manera aniré al cine i rendiré un homenatge a en Pasqual Maragall, que crec que és una de les figures polítiques més importants dels darrers anys a nivell de Catalunya.
Qui era aquest senyor? Això ho vaig saber de seguida. Però per què va venir a casa meva?
Maragall i la Lluna, aquest documental que ens proposa Martí Sansebrià, que en aquesta part final de la secció cinematogràfica sembla que hagi tornat a la tertúlia política. Això és que ho deus trobar a faltar, també.
No? M'estimo la ràdio i m'agrada molt la ràdio, i sobretot aquesta ràdio, perquè si me parles que hi ha 39 anys que trepitxo i parlo per aquests micròfonos, imagina't, és una mica més de mitja vida. I m'acabo. I avui ja sé que m'enrotllo molt, però sí. Donc moltes gràcies a la gent que porta el cinema aquí a Palamós, perquè es cuiden moltíssim de que es compleixin les mesures sanitàries. I a més d'això, són gent que viuen profundament el món del cinema. Doncs, si vas a un lloc que t'agrada i a sobre et traten bé, què més pots desitjar en aquests moments?
Un desig que tots compartim, anar al cinema, anar a donar suport a la cultura i fer-ho aquí a Palamós, en aquest cas amb els cinemes Arinco. La setmana que ve també parlarem de cinema, una cosa molt especial, ja us ho anirem explicant al llarg de la setmana, i té a veure amb en Martí Sansebrià, en aquest cas amb la seva família i amb una pel·lícula que la setmana que ve s'estrenarà a Palamós. Ja en parlarem divendres que ve. Martí, moltes gràcies.
Fins a tu, Carles.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa, amb Carles Ribas.
Per aquest últim dissabte de mes tenim una proposta de teatre infantil a la Gorga de Palamós. Es tracta de Hansel i Gretel, de la Roda Produccions. Aquest dissabte a les 6 s'aixeca el taló de la Gorga per aquesta obra clàssica de la literatura infantil, adaptada per Dani Xerta i amb música original de Ram Moraleda. Un espectacle, com diem, de la Roda Produccions, una companyia d'espectacles familiars fundada ara farà pràcticament 20 anys, no? L'any 2001, sota la direcció de Dani Xerta. I avui parlem amb el seu codirector, amb en Jordi González. Què tal, Jordi? Bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
20 anys ja fa que la Roda Produccions està fent espectacles als escenaris?
Doncs justament ara aquest 2021, ara el gener, que hem de complir els 20 anys. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh? Té mèrit, eh? En els temps que corren, això sí. És una bona senyal.
Havent passat crisis, pujades de l'IVA cultural, pandèmies, persistim.
I a més, doncs, amb uns espectacles tan concrets com són els infantils, no?
Exacte. Vam fer la prova amb un primer espectacle per a públic familiar, diguéssim, i vam estar molt contents, vam fer un altre, i al cap de 2-3 anys vam decidir fer-ne un per adults. Finalment vam acabar fent com un adults juvenil, perquè la temàtica i tal era molt com per públic juvenil. I sí que és veritat que fent la prova de diferents públics, de juvenil, adult, familiar, infantil, on ens sentíem més còmodes eren en el públic familiar, fent espectacles que poguessin agradar a nens i nenes de 3 a 99 anys.
M'ha agradat molt això, de 3 a 99, exacte.
Per exemple.
Per no perdre el nen que portem a dins, no?
Exacte. Nosaltres hem pensat en el concepte de teatre familiar com a tal, de que qui porta els petits espectadors i espectadores al teatre és el pare, la mare, el tiet, la tieta, l'avi, l'àvia, el cosí. Llavors, l'espectacle ha d'agradar evidentment al públic al qual l'ha adreçat, no?, que són aquests infants, però ha d'agradar qui l'acompanya, perquè si no li agrada qui l'acompanya, probablement no el torni a portar o portarà menys. Per tant, sempre pensem molt en que això, un espectacle ha de tenir diferents capes i hi ha capes per a tots els espectadors.
I a part de les capes d'entreteniment, que seria doncs, la primera base, també és important doncs, aquesta part d'educar, no? amb valors, de proporcionar sobretot als nens i nenes valors cívics i socials. No?
Exacte, i ètics. En aquest cas, nosaltres, per exemple, Cancel Little és un muntatge que és, fa 12 anys que l'estem rodant, és un muntatge dels més antics que tenim, perquè funciona molt, per això portem tants anys rodant-lo, i en aquest cas vam voler canviar, no ens agradava la part de les històries, dels contes, la majoria de vegades són bastant cruels, i vam decidir canviar que no hi havia pas una mare o un pare que malcriava les criatures i els abandonava al bosc, sinó que vam voler donar la volta. Vam estar en aquest espectacle justament el 2008, que hi havia una crisi bastant bèstia, i van decidir que seria bonic doncs, justament que per inèrcia, o sigui, per iniciativa pròpia dels nens, sortissin ells al bosc a buscar-se una mica la vida per ajudar els pares. I a partir d'aquí sí, es perden, hi ha la bruixa i tot això que tots coneixem, no? Però donar-li aquest gir a nivell de valors ens semblava molt interessant. Per exemple, i en aquest musical doncs, fem això, són el Hansel i la Gretel que veient la pobresa i la fam que pateixen a casa decideixen doncs, aventurar-se això, no? Sortir al bosc a veure si troben doncs, maduixes, fruita i una mica de tot això. I deixar de banda la història cruel de que la mare o el pare els maltracta i els abandona al mig del bosc. Li vam voler donar aquesta volta, en aquest sentit.
A banda d'aquest doncs, gir, que el trobo bastant interessant, després la història doncs, és la clàssica que tots coneixem, de Hansel i Gretel.
Exacte, llavors la història, la història és la típica, del Hansel i la Gretel, que es perden al mig del bosc, que apareix una bruixa, que els volen demanar, una caseta de llaminadures molt, molt, molt temptadora, i la història que tots coneixem, sí. A partir d'aquí, sí, simplement era la part inicial que us plantejava la història, que no ens acabava de convèncer com estava plantejada. I en l'època que justament ho vam estrenar, doncs, justament encara donava més sentit i més èmfasi a aquest gir de guió i aquest petit canvi.
Una altra de les coses especials d'aquest espectacle que proposeu de Roda Produccions de Hansel i Gretel és que és un musical.
Exacte. És un espectacle musical. De fet, hi ha cançons inèdites i hi ha cançons que estan versionades de l'òpera de l'òpera original, versionades adaptades al català, però hi ha un barrig-barreig. Tenim cançons originals 100% i cançons que són adaptacions de l'òpera.
En aquest sentit, doncs, els joves actors i actrius doncs, tenen doble mèrit, també, no? En aquest sentit, perquè han d'interpretar, han de cantar...
Exacte, sí, doble mèrit. En aquest cas, sí, perquè és, sobretot és la part interpretada i la part cantada. Tot i que la majoria dels espectacles que tenim és la part interpretada, cantada i ballada. En aquest, justament, la dansa té un paper més minoritari, però sí, en general, els joves de la companyia tenen un triple mèrit perquè han de cantar, ballar i interpretar.
La dansa, que tinc entès que pot ser que tu hi tinguis alguna cosa a veure, que siguis el coreògraf, també?
Sí, d'aquest espectacle justament vaig ser el coreògraf, perquè és el que et dic, és un espectacle que a nivell de dansa les coreografies són molt, molt senzilles, molt petites, diguéssim més aviat com una direcció de moviment, una direcció escènica coreografiada, amb elements i tal, però no són coreografies com entendríem com a coreografies. Diguéssim, altres musicals sí que tenim músiques que són més rock o més pop o més... que requereixen d'uns balls més elaborats, per dir-ho així, no? O més vistosos. En aquest cas, parlem d'una història que és una mica, aparentment, una mica trista, no? Inicialment, llavors no són coreografies d'això, molt, molt... molt vistoses, per dir-ho així, no? Molt, molt grans o molt despampanants.
Amb l'espectacle m'imagino que també, doncs, quan un es posa el cap, li ve el cap a Hansel i Gretel, doncs s'imagina una part, diguem, d'escenografia, d'estètica, no? Vosaltres heu creat un espectacle estètic en aquest sentit, també?
Nosaltres hem mantingut una mica el que dèiem abans, no? Sempre l'essència del clàssic. Igual que vam voler donar la volta en aquest aspecte en el guió, també ens agrada molt, sobretot, sempre el tema estètic, posar en escena, vestuari, escenografia. En aquest cas, volíem fugir de que el nen tingués por, molta por, perquè aquest és un espectacle que ha adreçat això, no? Nens i nenes a partir de 3 anys ja poden veure. Llavors, vam voler jugar amb una estètica del bosc, misteri, tot això, però que tingués com a color predominant el lila, perquè el lila s'associa normalment a fantasia. Llavors vam donar un punt lilós a tota l'escenografia, en general, il·luminació, i amb una estètica una mica Tim Burton, així amb barbes com una mica recargolats, trencant també una mica com uns arbres, diguéssim, més estàndards o més estàndards, diguéssim. I té així com un punt, no sé, com una estètica així Tim Burton, Està molt xula posant en escena, en concret, he de dir.
M'ho imaginava, no sé per què, però quan has dit el nom de Tim Burton, no sé per què és el que més m'havia vingut al cap, no? Amb tota aquesta estètica tan particular que té el director. Escolta, en la situació en la que ens trobem ara mateix, amb la pandèmia, amb molts de dificultats també doncs, per portar obres als escenaris, per totes les restriccions que s'imposen i també una mica per la situació aquesta de desànim, fins a quin punt trobes que és important, no? Que pugueu també representar obres com aquestes i poder despertar emocions i dibuixar una alegria també a la gent en aquests moments difícils?
Jo penso que és la base, perquè finalment quan ens vam confinar, no, primer cop, tots el que fèiem, si no podíem sortir de casa, no podíem anar a treballar, la majoria no podíem fer res, el que fèiem era consumir cultura d'una manera o d'una altra, no? O llegíem, o escrivíem poesia, o miràvem la tele, o miràvem Netflix, o ens deixàvem una pel·lícula, o la llogàvem, o... Vull dir, finalment, o fins i tot molts artistes van prestar els seus serveis artístics, per dir-ho així, entre cometes, això, no? Doncs fent directes a Instagram o Facebook, fent concerts, fent... Llavors, ostres, jo crec que la cultura ens fa sentir vius, i la cultura, com a bé essencial, que s'ha declarat, hauria de mantenir-se sempre, sempre. Per això que justament deies, per despertar un somriure, una emoció, per fer-nos sentir vius.
Doncs nosaltres estem contents de que aquest cap de setmana a la Gorga puguem gaudir d'aquest espectacle de teatre familiar, Hansel i Gretel, a càrrec de la Roda Produccions, amb el text i la direcció de Dani Xerta, música de Queco Pujol, escenografia de Ximo Díaz, vestuari Georgina Vinyolo, la coreografia d'en Jordi González, amb qui hem parlat, que és el codirector de la companyia, l'audiovisual i il·luminació de Ramses Moraleda, disseny gràfic i enginyer creatius, i amb la col·laboració del Cor de Cambra, Tornaveu, el repartiment Magda Puig, Ivan Padilla, Ana Ventura, Roser Colillas i Jordi González. Avui n'hem parlat amb en Jordi González, codirector de la Roda Produccions, aquesta companyia d'espectacles familiars que es va fundar fa 20 anys i que aquest cap de setmana, demà dissabte, a les 6, ens porta Hansel i Gretel a la Gorga de Palamós. Jordi, moltes gràcies i esperem doncs, que la gent passi una bona estona veient aquesta adaptació del clàssic de la literatura infantil Hansel i Gretel a Palamós. Que vagi molt bé.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. Els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
I fins aquí el Fila Zero d'aquest divendres 29 de gener. Recordeu que podeu recuperar el programa a l'arxiu Font Història del web palamoscomunicació.cat. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem divendres que ve amb més cultura a Ràdio Palamós. Que vagi bé.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda.